Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilard. Les escoles de dansa es concentren a aquesta hora a Barcelona per demanar que se'l reconegui la seva tasca docent, com a les públiques, i demanen també la reobertura dels centres. També un pla econòmic d'ajudes específic per al seu sector. Connectem en directe amb l'escenari de la polèmica protesta d'ahir a Barcelona, concretament a plaça Sant Jaume, on 10 persones van embrutar amb pintura la façana del Palau de la Generalitat. Allí s'hi troba l'Helena Puigdueta. Helena, bon dia.
Hola, bon dia. Amb el lema "La dansa és igual a educació", aquesta hora arrenca, com dius, aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona, una performance de les escoles de dansa. Reclamen tornar a les classes presencials perquè asseguren la docència online no s'escau en aprenentatges tan pràctics i consideren que la seva és una activitat que a dia d'avui s'ha demostrat segura. Lorena Caravante és membre del col·lectiu de Centres de Dansa de Catalunya.
Som un col·lectiu que hem treballat molt conscientment i d'una manera molt responsable amb totes les mesures higienico-sanitàries. No hi ha dades que demostrin que les escoles de dansa han tingut cap brot, cap contagi a les nostres instal·lacions. I el que reivindiquem és que les persones que fan dansa, que estudien dansa, tenen el dret de continuar fent-lo perquè som espais segurs i perquè, sobretot, som educació.
Un escenari, el de la plaça Sant Jaume, on els efectes de la bretolada d'ahir amb pintura vermella són ben evidents encara a la façana del Palau de la Generalitat i on també es fa notar i molt la presència policial protegint aquest Palau de la Generalitat, tal com va dir que faria el conseller d'Interior amb tots els edificis del govern.
Gràcies, Helena. Bon dia.
Bon dia.
Demà comença el judici contra els acusats dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. Seran jutjats a l'Audiència Nacional per pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i voluntat de causar danys, però no pel delicte d'assassinat, un fet que ha indignat a les defenses. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas representa els pares del nen de Rubí, de només 3 anys mort a la Rambla, i n'ha parlat en declaracions.
Tot i que els autors materials de les morts de les Rambles i de les morts de Cambrils hagin estat abatuts i, per tant, no puguin respondre, és evident que els que han sobreviscut estaven fabricant explosius al Canar amb la intenció de matar, per tant, i finalment es van matar i van llogar les furgonetes amb les que es van cometre els atropellaments. Per tant, alguna responsabilitat com a membres del mateix comando han de tenir.
La investigació ha durat 3 anys, però segons l'advocat encara hi ha moltes preguntes i dubtes per resoldre. Les aigües residuals confirmen l'evolució creixent de la presència del coronavirus al Penedès i al Garraf. Així ho afirmen dades de la nova plataforma sarsaigua.icra.cat, que informa de la presència de les oscil·lacions i rastres genètics de Covid-19 a les aigües residuals de diversos depuradores catalanes. Ens ho amplien des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
La presència del coronavirus a les comarques del Garraf i el Penedès és molt alta, amb tendència a la baixa només a Vilanova. Els resultats dels darrers mesos i que ara s'obren a la ciutadania després de calibrar la metodologia s'han posat al servei del Departament de Salut per la presa de decisions i mesures durant els darrers mesos de la pandèmia. L'evolució temporal mostra un augment del número d'èders en què els gens virals no només són detectables, sinó que incrementen fins a concentracions elevades. Això indica un augment en la circulació del virus entre la població assistida per aquestes èders i que malauradament coincideix amb l'evolució de la pandèmia al país.
I fins aquí les notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
una oloreta. Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. És clar, si és que a l'escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 9 de novembre. 9 de novembre, i aquesta data de què em sona, doncs mireu, és que fa 6 anys ja de la consulta del 9-N, aquest primer assaig independentista que hem de dir que va acabar als jutjats, eh? Aquesta consulta que finalment doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar Mas a 2 anys d'inhabilitació i a penes més lleus a Joan Ortega i a Irene Rigau, mentre que el Suprem doncs, va condemnar a Francesc Homs. Va ser, doncs, aquesta primera consulta per veure, doncs, si Catalunya volia ser un estat independent o no. Tot un procés, que ja veieu, doncs, ja va començar amb la gran manifestació independentista per la diada de l'11 de setembre, el 2012, la primera organitzada per l'ANC. Ara ja sembla una tradició que l'11 de setembre sortim en massa als carrers, però bé, des del 2012 que va haver aquesta primera gran manifestació i avui, justament, fa 6 dies, com dèiem, d'aquesta consulta de el 9-N, aquest primer assaig independentista que va acabar els jutjats. Però bé, nosaltres engeguem aquesta setmana que tindrem una mica de moviment per l'escala, ho descobrirem tot seguit en aquest programa on també doncs, parlarem d'esports, on també doncs, passarà per aquí en Josep Palma amb el seu desconfinat a la discoteca de casa. Farem cultura, farem medi ambient, això totes en aquestes dues primeres hores del Més Calent a l'Aigüera, donant pas a la tercera hora de l'Aigüera Musical, que ja sabeu que podeu fer les vostres peticions, eh? Només heu de trucar al 972-77-1000 o enviar-nos un WhatsApp i demanar doncs, a veure quina cançó voleu escoltar aquí a la vostra ràdio de proximitat. Engeguem setmana i ho fem amb bon temps, eh? Després d'aquest dissabte atur que vam passar i un millor diumenge, eh? Ja molt més assolellat, que segur que van haver-hi moltíssimes persones que van aprofitar doncs, per prendre una mica el sol, agafar aquesta vitamina D que tant ens convé. Seguirem així, seguirem amb aquesta bonança. De moment sembla que sí, si mirem per la finestra, però ara descobrim concretament què ens espera per avui i per demà. I primerament ja sabeu que sempre el que fem és viatjar cap a les estacions meteorològiques de casa nostra. Ara mateix, si ens n'anem cap al Club Nàutic l'Escala, l'estació meteorològica ens marca 12,7 graus, una temperatura més baixa de la que deixàvem enrere ja la setmana passada, però bé, més amb aquest sol, amb aquest cel serè, també s'ha de dir això. Si ens n'anem cap a la Closa d'en Llop, l'estació meteorològica ens marca ara 11,6 graus. I què passarà avui, què passarà demà? Doncs ho descobrim. Ens n'anem a veure el temps a l'escala, al bloc d'en Sergi Corral, que ja sabeu que és el nostre meteoròleg de capçalera, i avui ens acosta precisament aquest titular. Inici de setmana molt plàcid, amb un ambient assolellat i boires a primera hora. Per aquest dilluns 9 de novembre tenim unes temperatures màximes d'entre 16 i 18 graus i unes mínimes entre 7 i 9 graus. Veieu la diferència? La setmana passada no ho teníem tan igual, eh? Per tant, tindrem unes nits una mica més fredes. Ens despertem doncs, amb aquesta humitat que avui envaïa els cotxes. Com tindrem el cel? Doncs mireu, hem tingut cel serè a la matinada i també s'allargarà fins al matí amb alguns núvols prims poc importants i alguna boirina. Això sí, mitja tarda es començaran a acostar alguns núvols baixos i al final del dia es pot presentar algun banc de boira cap a mar, amb un ambient clarament més humit. A migdia i tarda, doncs, l'ambient serà, però, molt agradable, per tant, per aprofitar. I el vent garbifluix a primeres hores d'aquesta matinada, després ja ha anat calmant i a migdia dominarà la marinada de llevant molt fluixa amb una mar que es mantindrà arrissada tot el dia i la temperatura del mar que a poc ja va disminuint a 16,2 graus és com la tenim ara mateix. I què passarà demà? Què passarà aquest dimarts 10 de novembre? Doncs mireu, unes temperatures màximes d'entre 17 i 19 graus i unes mínimes entre 8 i 10 graus. Per tant, pujarem algun grau de diferència. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem un cel serè tot el dia, això sí, amb l'aparició d'algunes boires al llarg de la matinada i també al matí, amb un ambient molt temperat i agradable, sobretot a migdia i tarda. I el vent garbinet de matinada amb calmes tot el matí. A la tarda bufarà una mica de marinada de llevant de força 1-2. I al mar, calmes de matinada i matí de demà i arrissada a migdia i tarda. I la temperatura del mar va baixant, perquè en Sergi Corral, en el seu bloc El Temps a l'Escala, ens mostra que la temperatura de demà ja anirà baixant cap a 15,9 graus. Aquesta és la meteorologia que ens acompanyarà doncs, al llarg del dia d'avui i de dia de demà. Per tant, així ho tindrem serè amb aquestes clarianes, amb aquest sol que ens acompanya ara mateix. Però ja ho heu vist, cap a la tarda pot haver-hi una mica de canvi. Demà un dia molt més plàcid. Per tant, després de, com dèiem, aquest xàfec de dissabte, aquest mal temps que ens ha acompanyat a l'inici del cap de setmana, doncs ja el deixem enrere i donem pas a la bonança per encetar doncs, aquesta segona setmana de novembre. Cap on va l'actualitat del dia? Doncs ho descobrim ara mateix. Comencem, com sempre, amb els diaris de proximitat. Anem a treure el cap a Girona a través del diari de Girona, que diu que 2 de cada 3 metges gironins pateixen estrès o fatiga per la crisi sanitària. El president del Col·legi de Metges alerta del cansament anímic per afrontar la segona onada de coronavirus i reclama personal per a les tasques burocràtiques. La veritat és que invertir en sanitat realment és un pas que s'ha de fer. Agraïm molt, no?, tota la feina que estan fent metges, infermers, tot el personal que treballa als hospitals, però és normal que hagin arribat doncs, en aquest punt d'estrès, en aquest punt de fatiga, i ara doncs, són ells els que necessiten també més ajuda. I la fotografia principal ens porta al circ Reluy Legacy, que el tenim instal·lat, si ho sabeu, al parc de la Devesa, a la Devesa de Girona, allà on es feien doncs, les mítiques barraques de Fires de Sant Narcís, que aquest any doncs, no hi han sigut a causa de la Covid-19, però tenim allà el circ Reluy amb aquest titular: el circ es resisteix a baixar el taló. I a la fotografia principal, doncs, precisament veiem l'interior d'aquest circ amb dues de les persones doncs, que hi treballen, que estan aquí com conversant. També diu que Girona supera els 30.000 contagis i frega el miler de morts per Covid-19. I l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 9 de novembre ens porta a una entrevista amb Antoni Trilla, el cap del Servei d'Epidemiologia i Malalties Infeccioses de l'Hospital de Barcelona, que en destaquen aquest titular: el confinament domiciliari encara està sobre la taula. El virus ens ha superat 2 cops i un tercer seria inexcusable. També diu que signaria per poder recuperar bona part de la vida normal l'any 2022. I podem veure una foto petita de Trilla aquí a la part superior de la portada d'aquesta edició gironina del Punt Avui. I hi ha una segona fotografia acompanyada d'aquest titular: els museus triomfen. I precisament el que veiem és el Museu d'Història dels Jueus de Girona, com que és una experiència cultural que sí que es pot fer, que sí que segueix oberta, com són les exposicions i els museus. Doncs la veritat és que aquest cap de setmana la gent ha aprofitat doncs, per anar a fer aquestes visites culturals. També diu que els municipis gironins retallen l'emissió de CO2. Es desenvoluparan 380 accions entre el 2020 i el 2021 orientades a l'eficiència energètica i a la reducció de gasos d'efecte hivernacle. Fem ja el salt a veure què ens acosten els diaris d'edició barcelonina, començant per La Vanguardia, que ens diu que Biden es proposa d'anul·lar les lleis heretades de Trump. A la seva agenda, la tornada a l'acord de París i a l'OMS. També diu que prepara l'estratègia nacional per combatre la pandèmia. I podem veure doncs aquí una petita fotografia a la part superior dreta d'aquesta portada de La Vanguardia, amb aquest puny de triomf i un gran somriure, amb la mascareta, això sí, en un costat. I la fotografia principal ens porta cap al Palau de la Generalitat, on veiem aquí persones, pancartes, fum, la façana tacada de vermell, i amb aquest titular ataca el Palau de la Generalitat. Mitja dotzena de persones que estan en contra de les restriccions doncs van atacar ahir aquest Palau de la Generalitat. I el periòdico, què diu? Doncs aquest és el titular. Biden marca el camí de la reconstrucció. El president electe crida a curar ferides i a recompondre la unitat. També diu que Rússia i la Xina callen en la caiguda de Trump, que té 2 mesos de poder. I precisament a Biden és a qui veiem en aquesta portada, acompanyada de la seva segona. També un segon titular: Sánchez vol anar a les catalanes amb el mandat ben lligat. I finalment el diari Ara ens diu: el judici del 17A arrenca amb les acusacions dividides. Les víctimes lamenten que no es jutgin els processats pel delicte d'assassinat i mantenen la petició. També diu que continua la incògnita sobre el paper de l'imam de Ripoll i el seu lligam amb els serveis secrets. I a la fotografia principal veiem Joe Biden com va anar a visitar el cementiri, i destaquen aquesta frase: donem-nos una oportunitat. Al president electe Joe Biden, que ahir, com es veu doncs en aquesta imatge, va visitar la tomba familiar després de missa, va oferir conciliació als votants de Trump en el seu primer discurs. Això és el que ens acosta la informació d'avui dels diaris. Nosaltres anem, ja sabeu que els dilluns és moment de la nostra columna educativa. Avui, de la mà de l'educadora Sílvia Brugués, de l'Escola Bressol Vallmanetes. Escoltem la columna d'educació.
La columna d'opinió.
Avui m'agradaria compartir amb tots vosaltres una reflexió sobre la importància del joc. L'infant vol conèixer el món que l'envolta i té la necessitat de jugar perquè és la seva manera d'interaccionar amb els objectes i les persones, la seva forma de conèixer el medi i d'adaptar-s'hi. L'infant experimenta, reconeix i aprèn tot jugant. El joc és vital per al desenvolupament motor, sensorial, emocional i cognitiu. Segons Francesco Tonucci, psicopedagog italià, el joc és fonamental per a un desenvolupament saludable durant la infància. Els infants que han pogut jugar bé i ho han fet durant molt de temps seran millors adults. Els infants aprenen més jugant que estudiant, fent que mirant. El joc que fan sols, sense el control dels adults, és la forma cultural més alta que toca un infant. En aquesta etapa que vivim del Covid-19, els infants senten molt la falta d'escola, és a dir, la falta dels seus amics i companys i també, com no, dels seus educadors i de l'aula. L'escola és el lloc on es podien trobar amb d'altres nens i nenes i on relacionar-se aprenent tot jugant. Així ara, en aquest període, a casa, la família ha de ser col·laboradora de l'escola. Per exemple, a la cuina pot ser taller de ciència. Els infants aprenen a cuinar, cuinant un plat de pasta, fent una truita i escrivint la recepta. D'aquesta manera, estan fent física i química, i també literatura. Proposar als infants des de l'escola que llegeixin un llibre ha de ser un regal, no un deure. Estudiar en el pis, la casa on es viu, és una experiència de geometria. Es pot aprofitar en aquesta etapa la disponibilitat de les famílies. El més important és jugar i estar per als infants una estona, el temps lliure de què disposen els progenitors. Inventar jocs, trucar i parlar amb els avis, que ens expliquin els seus jocs. És també un dia pensar infants. Tot això és molt i molt important per a tots els nens i les nenes.
Doncs ja ho heu sentit, aquesta és la columna d'opinió de l'educadora Sílvia Brugués de l'Escola Bressol Vallmanetes i ara us deixo amb Manel i amb aquest gran tema, Teresa Rampell.
El gos devia mordar quan ha sortit Teresa Rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. So d'un motor accelerant sobre el pont de Vallcarca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. Que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El barri dorm tranquil, aliè, que hagi arribat el dia gran. La cara de la Teresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara. Que viu, que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, sonant com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, Teresa Rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I ja no importa tant ni semblen lluny tots els desastres que hagis fet. I passa un enemic i feu les paus amb un brindis de covates. I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, somien en trobar una dona amb la teva cara. Que ve l'amor, que ve l'amor, ressonant com un incendi de timbals. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. És a les mans de la gent, és als joves quan ballen. i reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs i furgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga.
El més calent a l'aigüera. Falten 5 minuts per 2:15 del matí i ara és moment de parlar d'esports. Ja sabeu que cada dilluns ens acompanya l'Ivan García per acostar-nos tota l'actualitat del moment. Ivan, bon dia.
Hola, molt bon dia, Cristina.
I com va l'actualitat a nivell esportiu? Que ho tenim complicat, però sempre passen coses.
Anem fent, eh? El títol és que anem fent, sin prises però sin pausa.
Sí, no? Ja ho deia una cançó, això.
Sí, sí.
Cap on comencem? Titular destacat del dia?
Doncs mira, doncs podem dir-vos que en Bocci ja ha debutat amb el Banyoles aquest cap de setmana. Per fi ha estat aquest cap de setmana, doncs perquè els altres dos, doncs clar, estava lesionat de l'espatlla, tenia molèsties a l'espatlla. Són típiques aquestes molèsties d'en Bocci a l'espatlla, que sembla que ja ha pogut passar pàgina i aquest cap de setmana, concretament al camp del Sant Andreu, ha pogut debutar. De fet, va ser inclús titular i va jugar els 90 minuts. Es va perdre, per exemple, el debut al camp de l'Horta, de Víctor Valdés. Es va perdre també el partit al derbi contra el Peralada, que recordem que va jugar amb el Peralada fa poc, i en res, també el Banyoles descansava. Però ha debutat, però amb derrota, eh? Perquè el Banyoles segueix perdent, el Banyoles de l'Escalenc Pitovalla, que Cristina, perd sempre el Banyoles per la mínima, per 1-0. Ja és mala sort, eh?
Sí, la veritat és que sí, és allò, vinga, fer el gol, eh? Els hi falta arribar a fer el gol.
I aquesta vegada en el minut 88.
Ui.
Això és, bueno, que allò que estàs a punt de puntuar el primer punt...
Que ja ho estàs celebrant,
quasi bé. I se t'escapa. Mira què va passar al Madrid, partia 0-2 a la Champions i va empatar 2, no? Mm-hmm. Pues, allà van esgarrapar un punt, però és que aquí ni això, eh? Aquí, doncs, va plantar cara, l'equip de Pitovalla va fer un bon partit, però això, que en un moment, passa també a Primera Catalana, és que quan l'Escala, per exemple, guanya 1-0 i estem en el minut 91, quan hi ha un corna, també patim, eh? Encara que guanyem 1-0, doncs, encara que estiguis 0-0 en el minut 88, i si després ja l'ha afegit, poden passar moltes coses. I mira, que li diuen en el Banyoles.
Doncs ho tenim. Bocci ha debutat molt bé amb aquesta derrota, com dèiem, però finalment doncs, ja ha començat a sortir a pista, podríem dir, no?
I en canvi, Pau Ribas, que és l'altre escalenc que juga amb el Banyoles, aquesta jornada doncs, ha sigut suplent i no ha jugat cap minut. Estava a la convocatòria, i res, es va desplaçar però no va tenir minuts.
Val, per tant, tenim dos escalencs al Banyoles?
Dos jugadors i l'entrenador, en Pitovalla, tres.
Ai, mira, ja té tirada l'escala cap al Pla de l'Estany.
Mira, ja que no tenim competició a l'escala, podem seguir escalencs que juguen a l'exterior.
Molt bé, doncs més notícies de la jornada.
Doncs mira, explicar-te, no, Cristina, com que no ens veiem des de dilluns...
Sí, doncs, ja passen moltes coses.
Passen moltes coses, setmana. Clar, és que cada dia passen moltes coses, ara menys que abans, evidentment, però sempre van passant cosetes, també seguim parlant de futbol, i és que en Valeri ha fet el primer gol del Girona a la Lliga.
Oh, molt bé.
A la Lliga, recordem, doncs, que en Valeri porta dos gols amb el Girona, vale? Però el primer va ser a la Copa del Rei, al camp de l'Atlètic de Madrid, un golarro d'aquells que si te'l mires avui encara el recordes, i jo crec que en Valeri se l'ha mirat 100 vegades, però aquest gol, per exemple, que va marcar l'altre dia al camp del Saragossa, doncs se li va quedar una mica amb el gust aquell amarg, no? Perquè el Girona anava guanyant 0-2, sí. I mira el que dèiem abans del Banyoles de Pitovalla en el 88, doncs mira, en el minut 91 fan l'1-2, que dius, mira, faran el gol de l'honor. Uh-huh. Però és que en el 93, abans de que l'àrbitre xiulés al final del partit,
2-2.
Com se't queda la cara després de guanyar, que portes guanyant 90 minuts 0-2 i que en 3 minuts t'empatin a 2?
La cara no ho sé, però te queda un mal cuerpo, però sí, és el que va passar, i mira, aquest empat per al Girona en un partit doncs, que ja el tenien guanyat, que dius, mira, no hi haguessin hagut aquests minuts de descompte, doncs potser hauríem quedat en victòria, però mira, sempre s'ha d'apretar fins l'últim moment, és el missatge que hem d'enviar.
I això que dius, lluitar fins l'últim moment, és el que va fer en Valeri, perquè ell va rebre una assistència de Sila des de la banda dreta, diguéssim, i clar, en Valeri va fer un bon sprint en diagonal, perquè va posar la bota i va entrar la pilota, però si en Valeri no hi creu, la bota no hi és i el gol tampoc se celebra. És a dir, que sempre lluitant fins al final. I dir-te, Cristina, que a veure quan en Valeri fa gol a Montilivi, perquè els dos gols que ha fet
fora de casa
ha sigut a Madrid i a Saragossa. A veure.
S'ha d'estrenar a casa. I bé, parlant de casa, ens n'anem cap al futbol Club l'Escala, que bé, té nou president, entre cometes, perquè segueixen el mateix.
Mira, si hem de parlar del futbol Club l'Escala, aquestes últimes setmanes només hem de parlar de coses de la junta directiva, perquè amb el tema esportiu, com que saps que està molt aparcat, ho tenim parat, però almenys doncs, s'està fent feina als despatxos, i evidentment, la setmana passada deia Cristina, qui serà el nou president? En Marc Bosch? Seguirà Miquel Bosch? O hi haurà una assemblea de socis a veure què és el que passa? Doncs, finalment, com comentaves ara, i com hem conegut arran de l'entrevista de Miquel Bosch, Miquel Bosch seguirà com a president per 6 anys consecutiu. Feia 2 anys i mig, Cristina, que Miquel deia vull plegar, i va dimitir.
No se n'en surt.
Va dimitir el 2 de juliol i dius, bueno, va, a veure si hi ha algun candidat. Hi havia com a candidat el seu germà, en Marc, però amb el tema de la Covid, la pandèmia, i això ajornat i no sé què, doncs, evidentment, passes enrere.
Home, realment és un moment molt complicat per agafar els comandaments, no?, d'un club de futbol en aquest moment on tenim doncs, aquest confinament nocturn que no els deixa entrenar igualment equipaments esportius, que ja els impedeix, doncs, hi ha entrenaments i tota mena de competició. Posar-se al capdavant d'això en aquest moment no és fàcil.
Doncs no és fàcil, evidentment que no, i res, ara el que ha passat és que en Marc Bosch s'ha incorporat a la junta directiva del Futbol Club l'Escala, val? I res, és un mes, i ens deien que sí, que faltaven mans, perquè hi ha 2 o 3 persones de la junta que han dimitit, i clar, falten mans, a veure què passa, i clar, és molt difícil ara poder parlar d'aquestes coses, molt difícil per fer l'assemblea de socis, i res... Miquel Bosch segueix una temporada més sent el president del Futbol Club l'Escala.
Ara dius una temporada més, o sigui, almenys fins a final de temporada sabem que tindrem a Miquel Bosch?
Sí, perquè els mandats en el futbol, a diferència de les alcaldies dels ajuntaments, sí, duren 6 i no 4. Duren 6 anys, ell ja està en el 6è any, i sí o sí, al juny s'hauran de fer les eleccions.
Val, o sigui, ara
però d'aquí al juny encara queda.
Queda molt, pot ploure molt.
Encara pot dimitir una altra vegada, si vols.
Molt bé, tenim algun tema més a parlar a nivell esportiu, a nivell d'escala?
Doncs mira, si vols 2 pinzellades més, comentar-te que el Club Tenis l'Escala s'ha adherit al manifest que va fer públic la Federació Catalana de Tenis, en el que deia que el Ministeri de Salut ha dit que els positius detectats arran de la reobertura dels clubs era del 0,27%, doncs és un esport segur, a més que hi ha molta distància en les pistes de tenis, no? Perquè clar, ostres,
home, sí,
aquí...
no és un esport de contacte.
Jo crec que és viable, no?, que juguin a tenis. Si no s'han de saludar, que no saludin, que si no han de canviar d'espai, perquè sempre van canviant de costat, doncs potser sí, que no canvin, però ostres, jo crec que el tenis és un dels segurs. Com també pot ser-ho el tenis taula, val? Sí que la taula és molt més petita, però bé, la distància pot arribar a 7 de 3 metres. I dir-te també que la piscina municipal porta tancada, recordem que és l'última instal·lació esportiva de l'Escala que va tancar, i que la quota als socis, doncs evidentment no la passaran, perquè clar, si està tancat, no? Aquí els socis podem dir, home, si la instal·lació està tancada, per què m'he de cobrar? No? Pues, mira,
això ja és una mesura que ja es va prendre durant el confinament, tots els...
durant el primer confinament, i ara ho han tornat a fer.
Doncs,
no ho ha tancat l'Ajuntament, sinó la Generalitat. Vull dir que te'n recordes que l'Ajuntament, sí, doncs, el dilluns, aquell 26, tancava els equipaments esportius i deia tot tancat, però la piscina, com que era, entre cometes, un equipament esportiu privat, doncs era més complicat tancar-ho. I no ha sigut l'Ajuntament, sinó la Generalitat, que va dir tot tancat, ara sí, tot tancat, i mira, ho tenim tot tancat, Cristina. A veure com s'obre la cosa, perquè què farem?
No tenim esport, no hi ha oci, no hi ha cultura. Realment estem en una situació molt i molt complexa, però bé, és un esforç que hem de fer col·lectivament doncs, perquè la cosa vagi a millor. Sembla que els índexs de contagi van baixant el risc de rebrot, però bé, de moment no està estabilitzat. Encara tenim, estem bastant amunt a nivell de contagis.
Sí, i si s'allarga una mica més, que és el que deia també el manifest de la Federació Catalana de Tenis, és que si s'allarguen dies, doncs perilla molt la supervivència de molts clubs de tenis de Catalunya, però jo no parlaria només de tenis, sinó que hi ha de molts altres esports, perquè
sí, tant.
Imagino, si són equipaments esportius municipals, aquests es poden salvar, però si són equipaments esportius privats, clar, a la piscina 3 mesos tancat, hola? És molt...
Perquè el manteniment ja és igual.
Clar, el manteniment ja és igual, gasta llum igual... Ostres, és que estem en una situació molt, molt delicada. El que et deia, si hem de fer un pas enrere per fer-ne dos endavant...
Que sigui així. Ens quedem, doncs, amb aquest missatge. Hem parlat, doncs, de Bochy, que ha debutat amb el Banyoles, també d'aquest segon gol de Valeri, de Miquel Bosch, que seguirà, doncs, com a president del Futbol Club L'Escala, i finalment, doncs, el tennis, aquest esport que, si ens ho mirem amb lupa i a prop, és un esport que podem, es podria realitzar, però que, òbviament, tot es posa al mateix sac, és el que passa aquí, Ivan, que tot es posa al mateix sac.
Sí, i avui, a més, tindrem una nova versió d'un altre esport diferent, com és la del tennis taula, que avui David González visita els estudis de Canal 10 Empordà, l'Esports 10, perquè hi ha molt de rumors de com serà la Lliga, perquè parlàvem d'esport professional, i el tenis taula és professional. Hi havia dos calendaris, octubre o gener, te'n recordes?
Sí.
Aquells col·laborats de què
sí,
parlàvem?
Sí, i tant.
Doncs bona opció que no comencés a l'octubre, però el gener si comença sí o sí, perquè és un esport professional, no és un esport català. I a veure com queda, si hi ha desplaçaments, si no hi ha desplaçaments, si es fa per concentracions, si es fes per concentracions, si el tenis taula ja estaria d'acord, perquè clar, això vol dir que la competició avançaria, però no tindríem tenis taula a l'escala. Saps? Si està a favor, si està en contra... Ostres.
Moltes preguntes sobre la taula encara, Ivan. Ivan García, moltíssimes gràcies.
Vinga, fins després.
El més calent a l'Aigüera.
El destacat de la jornada.
I aquests dies veureu moviment per Empúries i demà també a la platja. Què passarà? Què està passant? Per què hi ha càmeres? Doncs li preguntarem a en Javier Leal, que és redactor d'un nou programa de TV3 que s'atura precisament a l'escala. A veure que ens en dongui tots els detalls. Hola, Javi, què ens expliques?
Hola, Cristina. Doncs com ja sabeu, el dilluns i el dimarts serem a l'escala gravant un nou programa de TV3 i estem buscant anècdotes curioses sobre el jaciment d'Empúries. Estem buscant gent que ens expliqui anècdotes curioses. El dimarts serem a la plaça de la Sardana, de 10 a 2, entrevistant a persones de l'escala. De fet, ja tenim algunes programades, algunes persones doncs, que ja han dit que vindrien, però aquells que vulgueu sortir, doncs, passeu-vos per allà i pregunteu als companys doncs, si seria possible doncs, trobar un espai per fer-ho. Sobretot ara mateix en perfils com més joves, de xavals més joves, o sigui que també animeu-vos a participar, d'acord? Vinga, moltes gràcies. Hola, Cristina, doncs com ja sé...
Gràcies a tu, Javi. Doncs bé, ja l'heu escoltat, eh? Fan una crida. Qui vulgui demà, doncs, anar de 10 a 2 a la plaça de la Sardana, a la platja, doncs, que pugui participar. Si us animeu, persones joves que ens estigueu escoltant, us reclamen. Per tant, portes obertes.
Ràdio L'Escala.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Iniciem setmana amb les propostes de Canal 10 Empordà per dilluns. Al matí es podrà seguir el Next Matí i tot seguit el magazín Ben Trobats. Serà a partir de les 2 com cada dia que arribarà el 10 Notícies, la primera edició de tota l'actualitat municipal. Setmana marcada pel ple de pressupostos i l'evolució de la Covid-19. A la tarda, a partir de les 6, la Porteria, el programa amb tota l'actualitat esportiva del Futbol Club Barcelona. I seguidament el magazín Connecticut. Com cada dilluns a la nit, nova edició de l'Esports 10 amb Ivan García, a partir de 2:15, totes les novetats de l'esport local. El convidat de la setmana, el delegat del Club Tenis Taula Ser l'Escala, David González. Amb ell coneixerem tots els detalls de com serà la nova lliga del Tenis Taula, que si tot va bé, s'iniciarà el mes de gener. Aquesta setmana tampoc podrem oferir la retransmissió esportiva, doncs les lligues no professionals estan suspeses fins nou avís. Per tant, no hi ha partit de bàsquet ni de futbol, i com dèiem, tampoc hi ha Tenis Taula. Com sempre, després dels esports, nova remissió dels informatius i tot seguit, l'Aldia Comarques de Girona.
El més calent a l'Aigüera.
Desconfinat a la discoteca de casa, amb Josep Palma.
Falten 5 minuts per 3 quarts d'11 del matí. És moment de posar ritme en aquest mes calent a l'Aigüera i ho fem com sempre els dilluns de la mà d'en Josep Palma. Bon dia, Josep.
Què tal? Bon dia, Cristina. Què vol dir això de posar ritme?
Posar ritme sempre porta ritme, no? Si més no, i amb la sintonia. Només amb la sintonia.
Bé, avui porto anuncis.
Portes anuncis?
Sí.
Ah, mira.
Sí, vull dedicar aquest espai dedicat a la música.
A fer publicitat?
Sí, sí. Sí, farem publicitat. No sé si m'estiraran les orelles, però
paguen,
sí.
Que paguen.
Sí, sí. Tu t'has preguntat moltes vegades, no? Quina és la història dels anuncis a la ràdio?
Uh-huh.
O la publicitat en si? No sé si és una cosa que t'agrada o no.
Ha canviat molt la publicitat amb Paco Torres, que ens acosta a vegades publicitat, sí, de fa 20 anys.
Sí, de fet, en Paco Torres m'ha inspirat també en la secció d'avui. Perquè l'altre dia us vaig escoltar també que passava amb en Jordi Piqué anuncis, no?
Sí.
Anuncis antics. I sí, m'ha inspirat perquè és un dels programes que volia fer. A més, tinc 4 punts de quan vaig estudiar el tema i els he portat. I em sembla que m'agradaria avui dedicar-li el temps a això. No sé si a tu t'agrada o no. Jo, per mi, és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció perquè és molt creatiu.
Jo he fet 4 anys de carrera de publicitat i relacions públiques, si això respon la teva pregunta.
No me l'has respost, no. Perquè pot ser que sigui allò una experiència allò que va durar 4 anys i va ser dolenta,
no.
O no. O vas escollir una carrera que realment t'apassiona i t'ha agradat.
Està bé, la publicitat. És un món curiós i és un món per descobrir, que se'n desconeix molt si te la mires només des de fora.
Clar. Molt bé, doncs jo el que passa és que sí que vull posar el focus amb la publicitat radiofònica,
uh-huh.
D'acord? És a dir, amb la música, i aquí sí que té molt a veure amb la publicitat radiofònica, tot i que la televisió, que és la segona part, després de la radiofònica, també hi va tenir, té una incidència encara superior, fins i tot en aquests moments, però amb la ràdio va ser molt i molt i molt potent. Doncs bé, si vols, música de publicitat, perquè la música de publicitat és alguna cosa que podem comprar, que està avui dia, la podem trobar a internet, hi ha agències que es dediquen a això, a composar aquest tipus de melodies que estem escoltant, tu la pots comprar i pots fer el teu anunci,
uh-huh.
D'acord? Aleshores, en funció del gènere musical que tu vulguis, perquè, no sé, per exemple, per anunciar depèn quin producte necessites un tipus de música adequada. Això és... Però, bé, de sonora aquesta música, aquestes melodies que sonaran, però jo vull explicar d'on neix la publicitat. La música de la publicitat, l'origen de la música de la publicitat, ho trobem a la ràdio. A la dècada dels anys 20, moltes empreses van començar a anunciar els seus productes i també els seus serveis a la ràdio com anuncis que contenien música publicitària o bé anuncis cantats. I es tractava de cançons molt, molt simples, molt, enganxaven molt i eren molt fàcils de recordar, el qual generava, doncs, un gran impacte a l'audiència. Hem de tenir en compte que en aquella època no existia la televisió en els anys 20 i l'impacte de la ràdio era encara més poderós. Doncs bé, podem imaginar l'èxit que van tenir aquests primers anuncis, imagina-t'ho. Després de la Segona Guerra Mundial i amb les primeres cadenes de televisió, es va començar a produir anuncis per a la televisió amb música. I al igual que els primers anuncis a la ràdio, la primera música en publicitat televisiva va ser un autèntic èxit. És un impacte que és difícil que nosaltres ens el puguem imaginar, l'impacte que creava que t'anunciessin un producte cantant.
Cantant, ja té el seu, eh?
No? Imagina't, si la publicitat en si venia de la publicitat escrita en els diaris, en el moment, el primer dia que hi ha un anunci a través de la ràdio i amb una melodia que enganxa i tal, doncs imagina l'impacte. Jo crec que nosaltres no som capaços d'equilibrar això.
Ara tenim molts, molts inputs informatius per tot arreu, però quan eren aquests tres anuncis concrets, les cançonetes deu ser d'aquelles que se't quedaven permanentment al cap.
Mm-hmm, així és. I aquesta és l'objectiu que tenia el creatiu d'aquell anunci. Bé, una simple definició, què és la publicitat? És una forma de comunicació que pretén induir el públic a la compra d'un determinat producte. Aquesta seria una definició realment allò...
Molt correcta,
oi que sí? Doncs bé, la música sí que és important. És un tipus de música amb una audiència excepcional. Això és una dada que és increïble comentar-la. Probablement la música que es fa servir a la publicitat sigui la música amb més audiència, més escoltada de totes.
Per què?
Perquè és una música que està molt assumida en el nivell subconscient. Uh-huh. I és una música que l'escoltem sense voler d'escoltar.
Això passa dins d'algun supermercat, eh? Que no fa publicitat, uh-huh, però que la cançoneta va sonant i se't queda gravada.
Així és. Així és. És una cançó que t'ha quedat gravada sense que tu demanis. Te l'has trobat. No l'has seleccionat. No has canviat d'emissora. No, la tens ja interioritzada. I es considera que és una de les, és una de les músiques amb més audiència que hi ha en el mercat.
Influència, que per això ho fan, que se'ns queda gravadet al cervell i no sé si després fan conseqüències de que vagis a comprar o no. Això ja no sé si té tant de poder.
La música també, això seria més allò si convenç o no convenç l'anunci, que això és una altra cosa. Hi ha anuncis allò que tu saps que han cridat molt l'atenció i no saps què estan anunciant.
Sí, això passa,
passa.
Fins al final que no et surt la marca.
Han aconseguit ser trencadors, però no han aconseguit potser l'objectiu, que és
el vincle.
Que és consumir.
El consumir vincle aquella. Amb la marca, no?
Exacte. Doncs bé, la música sí que és molt important en un anunci perquè representa pràcticament el 90% de la durada de l'espot. Per tant, la importància de la música és directament proporcional a la llargada total de l'anunci. Un anunci de més de 30 segons segurament hi haurà més música que no pas un anunci de 15 segons que potser amb una bona frase, amb un bon text, no? I una bona imatge impactant seria suficient.
Sí, però sempre hi ha música sota, eh?
Sí, alguna cosa sempre...
No trobem publicitat, sense música?
Bé, la música també porta les emocions. I depèn quina música, aquesta que està sonant ara, sí, és una música més èpica, que la podries posar en quin anunci? Aquí t'acabo de...
Ara m'has deixat aquí ben pillada. No sé, jo visualitzava un cavall, saps, aquí amb el seu...
Molt bé.
A lo Braveheart, saps?
Molt bé. En tot cas, el tipus d'història que hi ha d'haver amb aquesta música que està sonant de fons és una música més èpica. Llavors,
un cotxe de luxe.
Bé, un cotxe de luxe utilitza música més chill, més clàssica, perquè aquí pretens alguna cosa amb aquesta música èpica que et vol portar, no? a pujar no sé on, no? No? Segurament potser veuria més un tot terreny.
Sí?
Que un de luxe, no ho sé. Jo no sóc un expert en això.
Fes excursionisme, puja a les muntanyes, fes salut, tu pots arribar al cim. Com ho veus?
Ja tenim l'anunci. Bé, durant una època també es va utilitzar molt el jingle, que consisteix en una cançó d'aquelles que enganxa i que explica les excel·lències del producte i que no para de repetir-ne el nom. I posteriorment s'ha donat pas també a un altre qual les bandes sonores eren més creatives i elaborades. Això és veritat que hi ha diferents... A l'hora d'escollir la música per un anunci, tu pots fer un cover, que és el més habitual, perquè si has de pagar els drets d'autor d'una gran cançó, això puja molt de factura, no? El cover no tant, no, està interpretat per un altre artista i, per tant,
és menor.
Sí. I també hi ha això, el que seria el jingle, que és fer una versió d'una cançó coneguda, que ja tens la melodia, que és molt enganxosa i tal, aleshores li canvies la lletra i li poses una lletra. Una de les primeres d'aquestes va ser la que vau comentar l'altre dia, la cançó del Colacao.
Sí.
Aquesta cançó del Colacao és una de les primeres que es va fer, que va ser l'any 1947, i va ser un exemple molt clar del que estic parlant. És una cançó que es va crear amb una lletra i que va ser del que va tenir un resultat més hem recordat, perquè va enganxar i tothom la cantava.
A mi m'ha vingut el cable de Condodotis, és genial. Aquesta també és agafada.
També és agafada, sí. Sí. N'hi ha moltíssimes que estan agafades. Exacte, aquest és el dels bolquers, no?
Sí.
Bolquers de Dots, no? De Dots, sí. Aquesta és, i també hi ha una altra com és la Coca-Cola, per exemple. Coca-Cola és... Després en parlarem, perquè Coca-Cola realment pràcticament jo crec que fins i tot han aconseguit un gènere de la publicitat. Són els inventors de fer... I estic parlant sempre del que té a veure amb el programa d'avui, la música, la importància de la música, allò de la xispa de la vida. Aquest és un eslògan
sí,
allò molt potent i que sempre anava acompanyat de música que et donava ganes de viure, no?
Totalment d'acord. Home, Coca-Cola ha fet grans i grans anuncis, d'aquells que arriben, que és la clau, que t'arribin.
més que mostrar el producte. Això és el que tu ens estaves parlant abans, que abans es deia, es podia repetir el nom del producte moltes vegades a dins d'un mateix anunci comercial. Ara apel·len més als sentiments. Hi ha hagut una transformació en el món de la publicitat.
Sí, és una publicitat, és alguna cosa que no para d'evolucionar, evidentment. Amb els nous temps, allò s'han de, com sempre, s'han d'adaptar a les noves necessitats, i això es nota. Vull explicar una altra cosa, tot i que no ho trobo ara mateix, però sí que podem escoltar alguns anuncis. Per exemple, porto quatre anuncis on a mi el que m'agrada destacar d'aquí és la música que hi posen i com la tracten. Són dos anuncis per fer un combat, és a dir, dos de telecomunicacions,
sí,
de Telefònica i d'Amena, i després dos de dues begudes, d'acord? La primera és una cançó de Marvin Gaye i de Tammy Terrell, que bé, és la cançó perfecta per aquest anunci, perquè Telefònica utilitzava aquesta cançó, que enganxa molt, és antiga, a més, vull dir, té anys, i té un missatge molt potent, que no hi ha impossibles. I efectivament, Telefònica reforçava, en el 1999 es convertia en una companyia molt, molt important en
molt
aquest
potent,
sentit, molt potent, era un gegant, i amb aquesta cançó doncs presumia del seu gran valor, i és que no hi havia cap altre lloc, no hi havia un lloc, allò quasi no existia un lloc on no pogués importar ells la senyal, no? I la lletra va d'això, que no hi ha un cim prou alt en què jo no pugui accedir, no hi ha un llac allò prou profund que jo no pugui travessar. D'això anava la cançó de Marvin Gaye, i estava subtitulada. Aleshores podies llegir el doble missatge, no? La cançó, evidentment, Marvin Gaye no estava parlant de Telefònica,
no,
quan va escriure
no
aquesta cançó, però sí que per amor jo podria travessar cims i fer el que faci falta, no? I Telefònica va aprofitar aquest missatge també per dir que ells poden portar-te la línia i de cobertura allà on faci falta. Escolta'm l'anunci, aviam què tal. Per entendre aquest anunci hauríem de traduir el subtítol.
Cap cim és prou alt, cap vall prou avall,
això.
Cap riu és prou ample per, no sé, per arribar on ets tu.
Per arribar on ets tu, no? Exactament. Sí? I van aconseguir una cançó perfecta, perquè a més a més enganxa, i bé, és una cançó que els hi va quedar perfecta pel missatge que volien donar, i a més és divertida. El que abans comentava de les diferents tipus de música, per exemple, la música culta o New Age dona categoria als productes indirectament de l'associació cultural. D'acord, és a dir, has de posar música culta, música clàssica, per exemple, per anunciar cultura. O molts anuncis de cotxes, de bancs, de perfums i de colònies van lligats a aquest tipus de música, també. La música pop i rock s'utilitza per productes per a joves, així com també els ritmes allò més moderns, com els ritmes llatins, però la música més salsera crea la sensació d'alegria i de despreocupació. I els estils de música emprats en un anunci van això, en coordinància amb els gustos musicals.
Completament, i el públic sobretot objectiu que tenen.
Anem al segon. Aquest és la companyia Amena. En els seus inicis, el que després va ser Orange, volia desmarcar-se de la competència, que és Movistar i també en el seu moment Vodafone o Airtel, però hi havia dos gegants només, eh? Hi havia el Barça i el Madrid, de les companyies, no? I va sortir un altre equip, no? I en aquest, bueno, es volien desvincular d'ells i van utilitzar el concepte de llibertat, en el sentit de que tu ets esclau perquè només tens allò dues opcions, no? Tenies Movistar o Vodafone, no? Aleshores, ara trenquem aquesta dictadura d'aquests dos i arriba la llibertat, no? I ho van aconseguir gràcies al gran tema espanyol Libre, de Nino Bravo, i aquí, fins aquí bé, no? Libre, molt bé, llibertat, trenquem aquest monopoli, però ho van fer molt bé, perquè van enriquir aquesta cançó i ho van fer una versió del Xavete de Peca, de Marc Parrot. d'acord? I bé, incorporava notes com de guitarra elèctrica a la cançó i li va donar aquest aire tan juvenil que va funcionar molt bé i va agradar molt.
Algo ha ocurrido en mi vida. Por fin puedo decirlo.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su...
Aquest anunci, a més a més, estava ben acompanyat amb... No sé si tu el recordes, aquest anunci.
Sí, sí.
On hi havia... ballaven... Era un anunci molt fresc i va agradar molt pel missatge, per com escoltar aquesta cançó també, amb una versió diferent, més moderna. Doncs bé, aquest és un altre exemple del...
També esclau de Telefònica, no, sigues lliure, mamena, no?
Sí,
hi havia aquest missatge darrere, entre línies, eh?
Totalment. Amén a la nova telefonia mòbil, exacte, amb un missatge de llibertat, d'alliberat, no? Del qui t'ha cobrat aquelles comissions estranyes que després van treure i establiment de trucada i no sé què.
Jo per què pagava 30 euros i ara em pago 75, no? Això passava.
Sí. Per què m'estàs cobrant quota mensual, m'estàs cobrant... Allibera't d'això, no? És una mica el missatge que tenien.
I has dit que parlaríem de refrescos, també.
Sí, en tenim dos de refrescos. Un és Aquarius. Uh-huh. Aquest, bé, cada anunci que feien aquests era més original i divertit. I la veritat és que no he pogut oblidar de recordar aquest de l'any 2006. Però ara l'escoltarem, perquè és molt i molt bo. El que passa és que vull posar d'èmfasi de la música. Ells fan servir la cançó Aquarius.
Uh-huh.
Es diu Aquarius, The Sunshine, o The Age of Aquarius. De fet, és un midway de dues cançons escrites pel musical de l'any 67, Hair. D'acord? I l'intèrpret és aquest grup de rhythm and blues que es diu The Five Dimension. Escoltem aquest anunci i ens quedem amb la cançó, però en aquest cas també gaudim una mica de l'originalitat i de la creativitat d'aquests d'Aquarius, que van deixar de fer anuncis i els va anar millor la cosa. Bueno, aquí ho expliquen. Mira, escolta.
Los visionarios siempre se equivocan. Nadie supo prever el éxito de los SMS. ¿Quién podía imaginarse que la gente se enviaría complicados mensajes de texto en vez de llamar directamente? En pleno siglo XXI, la radio se escucha cada vez más. ¿No es maravilloso? El ser humano es imprevisible. Aquarius se lanzó como bebida para deportistas. De hecho, en la lata ponemos unos señores claramente haciendo footing. Y ahora se bebe todo el mundo, deportistas o no. Después de un año sin publicidad en televisión, se consume un 38% más. La gente hace lo que le da la gana. ¿Es el fin de la era del marketing?
Són molt bons.
Em va perfecte aquest anunci per aquesta secció. És el final de l'era del marketing.
No cal que t'hi matis, que la gent acaba fent el que vol,
acaba
eh?
Acaba fent el que vol.
Mira, no invertim en publicitat i guanyem un 38% de clients en un
a
any.
A més, ho diuen en un anunci de publicitat,
ja està,
eh?
Sí.
És per tornar-se boig, aquest anunci, de veritat és. I bé, sempre, tots els anuncis que va fer Aquarius anava amb aquesta cançó de Five Dimension, de l'espectacle Hair, i coneguda com Aquarius. I bé, jo vull acabar avui amb una altra, que és una altra beguda, no pot ser una altra que Coca-Cola. Aquest realment estan en el top 10, segur que tenen 5 o 6 cançons, allò que han estat molt popularitzades gràcies als seus anuncis. I em vull quedar amb aquesta que he escollit, perquè la veritat és que pots escollir, però aquesta m'ha agradat perquè l'associo una mica amb el temps que vivim ara. Aquesta campanya que versionava l'espot Raons per creure, així el van batejar. Uh-huh. Reflexava que malgrat les notícies que ens recorda que estem vivint en un moment delicat, com va passar, això fa 10 anys, eh? És de l'any 2010, d'acord?
Sí, 2011?
Sí, sí.
2012, sí.
Sí, bé, fa uns 10 anys.
Fa 10 anys.
Doncs bé, molta gent demostra cada dia que és possible contribuir per crear una societat millor. I aquest anunci, en el que es veuen uns nens que versionaven a classe la cançó Whatever, d'Oasis, i anava mostrant notícies, mentre els nens canten, en l'anunci anaven apareixent notícies carregades d'optimisme que han estat publicades en diferents mitjans de comunicació i xarxes socials. És a dir, són notícies que havien estat publicades i que les han recollit i les van posant, uh-huh. D'acord? Aleshores, el que es veu en l'anunci és una classe, una aula, on hi ha aquests nens que fan de cor i que canten el Whatever d'Oasis, i el professor amb una guitarra que els va acompanyant, i després van apareixent allò imatges i notícies. Aleshores, jo aquí sí que faré, perquè si no no té sentit l'anunci, sí que faré de subtítol.
Va.
D'acord? Doncs vinga, aquest és això, l'anunci és del 2011, tens raó, però els titulars, les notícies positives,
són del 2010.
Les dades són del 2010.
Val.